Ho ha anunciat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Així arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.
Una cosita.
Què passa?
Bastarda.
Per què? No. Un home en bicicleta m'ha dit bastarda. M'ho heu sentit? Per què?
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com anam?
Inés Mateu, molt i molt bé, Marín Toni Miró, com anam?
Beníssim, anam molt bé, molt bé, molt bé.
Quin greu m'ha sabut això de... Què te va dir aquest senyor?
Bastarda. Que jo sàpiga, mon pare i mon mare m'han tingut en el sagrament dels matrimonis.
I si no, tampoc passaria res.
Tampoc passa res, però... Per què? Per què? No ho sé.
Els sofrits.
No estava amb una sensació de plenitud brutal.
És immensa.
Sí, si ara és que estic tan contenta que crec que avui vespre no podré dormir.
Es motiu, estimats oients, és aquest. 971-13-9900, si podeu ajudar a Maria Antònia a trobar un disc vinil amb monòlegs d'en Xesc Fortesa. Faria vos a un pare molt feliç.
I
recordant...
I a mi també, perquè si mon pare és feliç, jo també. Aquí saben que un dels monòlegs és propietat horitzontal i també d'aquí als Reis crec que mos podrà donar temps a trobar-lo.
Efectivament, era una crida que vàrem fer des de Xiu Xiu, vàrem fer una crida per trobar un disc vinil amb els monòlegs d'en Xesc Fortesa.
Així és una edició molt especial per mon pare, que avui xerraré en nom d'ell, perquè aquest monòleg l'escoltava en son pare, és a dir, el meu predí. I és un record que ell apreciava molt i, bueno, que voldria recuperar de qualque manera trobant aquest disc.
I de nosaltres vàrem fer sa crida... Es poda de la ràdio ha respost. Francesc Vicenç, bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Francesc, tu tens aquest disc d'en Xesc Fortes, aquest vinil amb els monòlegs?
Tenc aquest disc.
Que bé! Oh, increïble!
Quina il·lusió.
Sí, és un disc que forma part de la discoteca, no? De discos ja històrics, no? Dels pares i qualcun despredir també, que, bueno, que jo m'he preocupat de conservar.
Que bé.
Important.
I entre aquests hi havia això...
Propietat horitzontal, que era el monòleg que nosaltres volíem... ton pare escoltava, Maria Antònia.
Així és.
Aquest era. Francesc, a veure, explica-mos. Mos vares sentir a la ràdio? Què vares pensar quan mos vares escoltar, fer aquesta crida? No sé com va ser.
Mira, idò... La cosa va ser bastant premonitòria, perquè jo vaig atrapar el moment que explicàveu això. O sigui, feia un trajecte en cotxe, anava a cercar el meu fill que juga a futbol a Sant Sardina, jo visc a Palma, i feia el trajecte. I en aquest moment vaig sentir bueno, la crida, no?, de que cercava aquest disc, i a més per una escena, no?, que m'imaginava predir d'Anna Maria Antònia, no?, i son pare escoltant això, i me'n vaig recordar que tenia cosa de Xesc Fortes. No estava segur si era CLP o si eren els EPs, perquè els monòlegs de Xesc Fortes també se van editar en discos petits, no?, I em va arribar a casa, ho vaig veure, ho vaig mirar, mm-hmm. i efectivament vaig veure que hi havia CLP, no? És una LP de l'any 69,
wow.
que va editar EMI, que era el segell que editava els Beatles, no? Mm-hmm. La qual cosa, bueno, els grups mallorquins editaven en Fonal, sobretot, no? Que era un grup, bueno, que era un segell més modest, d'àmbit local, no? Però... Uh-huh. Els grups més importants o aquelles gravacions que esperaven que tinguessin més bandes, doncs ja ho feien en uns segells més seriosos, no? Uh-huh. I, efectivament, aquest d'en Xes Fortesa és un EMI Regal en tota regla.
Uau, i tu el tens? Quin tresor! Com és que el tens? Dius que era part de la col·lecció de ton pare i del teu predí.
Sí. Bueno, aquest, en concret, jo crec que m'ho va arribar quan cercava discs de músics dels anys 60, dels mallorquins, no? De los Javaloyas, dels Cinco del Este, no? Del Grupo 15, dels Teta 66, que en el final tens com Chocolat Centre, no? I el mercat de segona mà encara hi ha un mercat que funciona, no? I les fires dels discs i això... I durant una època vaig estar cercant coses d'aquestes i entre elles, en una ocasió, se me va creuar aquest disc i el vaig comprar. Mm-hmm. I no record que fos en aquell moment ni molt difícil de trobar, ni molt car, ni... Bueno, era mm-hmm. una cosa que si la cercaves un la podia trobar. Avui en dia no sé com està sa cosa, mm. però encara... Mm-hmm. Sí.
Clar, Francesc,
digues.
Però és que ets com molt expert dels dits, has dit moltes coses que jo ni coneixia, dels EMI o Fonal, però en tot cas, tu saps on el podria aconseguir, un disc igual que aquest?
Clar, ton pare ho ha de saber, Maria,
sí.
Antònia.
No, estic fent de crida perquè és de crida per mon pare, sí.
Clar, jo crec que el Chocolat Centre, si no el tenen, vos podrien indicar on el podríeu trobar.
Mm-hmm. Perfecte.
Chocolat Centre, que és una
col·leccionista...
mm-hmm. botiga emblemàtica de... Mm-hmm.
Mm-hmm. Sí, a més ells tenen molt de vinils encara i els mouen i n'hi arriben molts i en venen molts i... Mm-hmm. Pot ser un lloc... Seria el primer lloc que jo consultaria.
Molt bé. Edo, Francesc, en tot cas, moltíssimes, moltíssimes gràcies perquè mon pare, quan li van fer arribar que sa crida havia transcendit, s'ha posat molt, molt content. Així que moltes
bueno,
gràcies.
El tenc a disposició de ton pare i si el... Ho dic en línia, per com... perquè
per,
sigui així.
Per compra. Seria si possible el... comprar-te el teu vinil?
Bueno, jo el vos deixaria i després ja parlaríem.
Sí. Val, d'acord, val, ho arreglarem en línia. No, perquè no es volia ser tan atrevida de demanar-te en directe i posar-te en compromís.
Trata de fer contenta la gent, no?
Exactament.
Clar que sí.
Que bé, Francesc. I doncs moltes, moltes gràcies també per atendre'ns aquí en directe i per demostrar també que la ràdio encara fa aquesta funció de fer feliç a la gent. Gràcies, Francesc, una ferrada ben forta. Ja.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Això, estimats, només demostra una cosa.
I és que xiu-xiu, els somnis se fan realitat.
Avui tenim n'Andrea Sánchez en el control tècnic. pel que he pogut sentir i creure, he escoltat per carrer en general, la gent diu que a IB3 mos agrada molt xerrar de festes populars. Folklore!
Vols dir que has sentit això?
Sí, sí, ho he sentit. Ho diuen.
Se diu berenars i festes. Això és el que gent critica.
Exacte. I d'avui demostrarem que ho sabem fer en qualitat. Perquè avui no parlarem de les festes populars, les quals estan més avesats, sinó a una tradició que a les illes, efectivament, existeix, però realment té el seu origen i la seva identitat a Catalunya.
Els caganers del Belén que posen les figures amb...
Però els caganers?
Els caganers, no...
Jo, aquí a Mallorca no... Bé, a Mallorca no. I a Raó de Balears jo no ho he vist mai...
Clar que sí.
Que ganés. Bé, igual.
No, massa fora, en tot cas. Perquè encara no som Nadal, sinó que estem en plena temporada de castellers. Parlant de castellers, hem de conversar avui amb en Toni Puig, que és el president de la colla, el Lots de Llevant. Toni, bon vespre.
Bon vespre a tots.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Dèiem que vos trobau en plena temporada. Tenc per mi que, en raó, perquè dia 25 d'octubre a Palma celebrareu la gran diada de castellers aquí a Mallorca, no és vera?
No, ben bé. Estem a la recta final de temporada, quan estan més en forma i quan poden fer més castells o castells més amunt, perquè reservam la diada pròpia de cada colla pel final de temporada, pel octubre. I dissabte passat, nosaltres, el Lot de Llevant, vàrem fer la nostra, i vàrem tenir castellers a Mallorca i els maduixars, també una colla del Principat, actuant a Manacor. I 27, com bé deies, els castellers a Mallorca faran el mateix i tindran també una colla convidada a Cort, castellers de Cerdanyola, que també venen del Principat, per fer els millors castells de temporada, segurament, vaja, com nosaltres mateixos vàrem poder fer.
Que bé, perquè dius que aquesta temporada, és a dir, la temporada seria en l'estiu, que diguéssim.
La temporada tradicional s'hauria de començar per Sant Jordi, ara ja devia començar més prest, nosaltres ja anem a la fira ecològica de Porreres, d'abril, I fins tot abans que altra actuació, però la temporada s'hauria començat per Sant Jordi i que va per Tots Sants. Normalment això s'allarga un poc per la primavera i començam abans i que vam, sí, fins al mes de novembre ja entrats.
Quina és la salut dels castellers a les illes, Toni? Hi ha seguiment?
Sí, bé, si m'haguessin dit l'any 96, l'any 97 que després de tot aquest temps seguiríem així en els castells que fèiem, no mos haguessin cregut. Vull dir que és una cosa que du moltíssima més feina que moltes altres manifestacions culturals, perquè una cosa és veure't un pit per setmana o tres o quatre pits antes de les festes del poble i fer el que sigui, jo no sé, una cursa, un ball, el que sigui, i l'altra és per aixecar castells. Aixecar castells vol dir que nosaltres assetjam dos pits per setmana i fèiem 15, 16, 20 actuacions per any per poder fer castells. La salut jo la considero més que bona perquè tenim places que repetim cada any, tenim places allà on el públic entén de castells, tenim sí, una afició ja castellera feta a Mallorca i que poc a poc hi ha fins i tot intents de fer una tercera colla, perquè això va néixer en dues colles als anys 90, final dels anys 90, i encara és així, però hi ha un intent de fer, s'està gestant una colla a Eivissa i hi ha un intent de fer una colla a Puigpunyent, que estan picant pedra, perquè els inicis són molt durs, són molt difícils, perquè has d'ensenyar de zero a tothom, però jo diria que és un bon moment, tot i que la pandèmia va marcar, com no podria ser d'altra manera, un retrocés, perquè som una activitat necessàriament presencial i és de les millors coses que tenim. però està, ha costat remuntar, però podem dir que ja estem en bona salut i en velocitat de creuer.
I sobretot si ara mateix, com explicaves, a Eivissa s'està gestant una colla, un altre Puigpunyent, diu que els inicis no són fàcils, però clar, de moment tenim dues, que són els Lots de Llevant, que és la vostra, i Castellers de Mallorca. La rivalitat et sana? Com funciona la rivalitat entre les colles?
Bé, sempre, la rivalitat sempre ha estat part intrínseca dels castells. De fet, els castells com a com a manifestació cultural se varen forjar a Valls, i a Valls sempre hi ha hagut dues colles amb una rivalitat absoluta. I això, aquesta mica de rivalitat, de voler fer un castell més difícil que la colla rival, sempre ha ajudat a fer el castell més amunt. Mm-hmm. I nosaltres sempre
Web.
Crec que l'hem perdut.
Però bé, una rivalitat. No, no.
Que deies, Toni, que t'han perdut un segonet. No, vosaltres sempre heu intentat...
No, que... Tant dues castells més alts que la colla rival. Això sempre està claríssim i sempre ho hem aconseguit. Estells són una activitat que en la qual tu ajudes en el teu rival a guanyar-te. És a dir, per molta rivalitat que hi hagi hagut, sempre hi ha hagut mans de la nostra colla a les pinyes dels castells de Mallorca i a l'enrevés. Vull dir, encara ja ha estat un castell límit i que mos sabés un pot de greu que el fessin, sempre hi ha aquella, el manco aquella ajuda per donar seguretat a la base, clar, sempre hi ha estat. És a dir, que és una rivalitat sana.
Totalment, totalment. A més, jo, Toni, com a públic, com hem d'identificar un bon castell? Perquè tu parles d'alçada. L'alçada ho és tot?
No. Allà, per exemple, normalment la denominació dels castells està molt vinculada a quantes persones hi ha per pis. I clar, no és el mateix un pilar, que és només una persona per pis, una torre, que són dos, o un tres, que són tres, o un quatre, que són quatre. La dificultat és molt diferent. Evidentment, et pots imaginar que una persona per pis és dificilíssim. No tens ajudes per donar-te estabilitat en el teu mateix pis. Depens dels teus peus i depens de la persona que tens damunt, que sigui prou fina, i evidentment un pilar de 5 és molt més difícil que un 3 de 6, per exemple. I per això que un 6 ha de ser més alt que un pilar de 5, i és més difícil que un pilar, evidentment. I sí, quan menys persones a cada pis, i evidentment quan més alt, més difícil. I a vegades també complicant la cosa posant un castell dins un altre. Això ja és un altre, és un altre tipus de construccions, però sí. És molt espectacular fer, per exemple, un 4 amb segulla, un 4 amb espilar de dins, és un castell de 4 persones que hi ha de pis, que quan està quasi coronat a dalt de tot, comencen a pujar de dins castellers que pugen un damunt l'altre, sense tot ja és 4. I quan es 4 se desfà, un dels nins petits puja dins en espilar i queda només espilar tot sol. I això, clar, afegeix molta dificultat a un 4, que normalment és un castell dels més assequibles de cada pis. Però sí, sempre s'ha de mirar la dificultat de fer, i no només s'alçar, evidentment.
I ara que mencionaves els d'infants, t'he de dir que l'altre dia jo vaig veure castellers per la televisió i tenia una tensió dins el cos entre pell de gallina, emoció, però a la vegada quan veus aquells petitonets que tenen un nom, no?, el rol que té cada un, no passau molta pena, perquè imagino que són els fills de qualcú de sa colla.
No sempre. Hi ha famílies que sí. Hi ha molts de casos que els pares duen els nins perquè els nins ho han vist i ho volen fer. I d'aquí molts de casos quedant els pares fent castells. I fins i tot hi ha casos que els nins s'aturen de fer castells i els pares continuen. Però no sempre són pares o són fills de pares castellers que són allà mateix. De tota manera, quan ets pare d'una criatura que puja, t'estimen més no veure-ho i confiar completament en la seva habilitat, en el assaig i en el cap de colla, que si no vol clar, el farà baixar ordenadament, sense risc de ser caure. Evidentment, és molta atenció. És una gran escola per ser de 6 anys que saben que tenen la responsabilitat de culminar la feina de tot l'equip, de tota la colla, que té gent des de 80 anys fins a la seva edat.
Imagina't.
I és una part de pressió, però jo crec que és un molt, molt millor escola que la pressió que puguin tenir. I, evidentment, quan qualque criatura aquesta pressió la pot i baixa, tot i que estigui ben assetjat i que estigui perfecte i que no se molli, i el nin baixa, i no hi ha cap retret, evidentment, i tornant, vull dir, és una cosa que les criatures saben que poden fer, tot i que la colla estigui pendent d'ells, però que un respecte absolut a la seva feina i en el seu paper, que és de culminar el castell.
I d'avui parlar amb en Toni Puig, president de la colla de castellers al Lots de Llevant, perquè volíem coronar amb ells, no sé si ho he dit bé, la nomenclatura segurament no. Sí?
Saleta, no? Aleta del... pot ser?
A fer saleta, coronar amb castell, a fer saleta.
Que bona ets, Maria
Antòria.
Volíem fer saleta amb ells per la temporada. Com bé tothom sap, els castellers és una expressió popular catalana i que hi ha a Catalunya, sinó estudiants de les illes. I de precisament molt d'aquests també s'enganxen a fer castellers, escolta.
Idò, jo me vaig apuntar a una colla castellera universitària arrel de que una de les meves millors amigues me recomanés la seva colla. I en el principi sí que me feia una mica de vergonya perquè no coneixia ningú, però sí que és vera que jo sempre havia tingut l'espineta clavada de provar els castells. I finalment vaig decidir anar-hi un dia i estic en el meu segon any i no canviaria per res del món. La meva colla és arreplegats de la zona universitària, de la Universitat de Barcelona, i és molt més que anar tres pics de la setmana d'assaig. Arreplegats per mi s'ha convertit en la meva família. Estic constantment amb ells tot el dia fent plans i coses i estan sempre en els moments bons i en els moments dolents. I realment no ho canviaria per res i li recoman a tothom l'experiència del món casteller universitari.
Hola, xiu-xius, com esteu? Jo sóc en Rubén Capilla i el meu inici dins el món casteller va néixer arrel de les meves ganes de formar part del teixit cultural. No? Jo venc de ser secretari a l'Associació de Joves de Consell, i però jo sempre ha estat important fer poble, no? I en aquest cas era fer barri. I jo vaig veure que aquí estàvem com a més actius, ja sigui fent calçotades, fent concerts o diades castelleres, eren els mateixos castellers de Poble Sec. I un dia, després d'un any estant a Barcelona, vaig decidir anar amb els meus pares tot sol a tocar porta per veure si m'acceptaven o no, o quan anava aquest tema. I va ser un acert, perquè va ser un abans i un després. I bueno, encara a dia d'avui estic dins el món casteller, supercontent, i vos contaré un xiu-xiu que a vosaltres tant vos agrada, i és que la meva parella la vaig conèixer indirectament o directament arrel del món casteller. Així que animo a tothom que estigui indecis, ja no només sigui per conèixer parella, sinó per formar part de la cultura catalana, a participar en el món casteller, que hi ha lloc per tothom.
Ai, aquests llaços que fan els castellers. Han confirmat, Toni, els castellers creen llaços, fan pinya, mai millor dit.
En família, sí.
I de Toni Puig, president de la colla al Lots de Llevant, estarem amb vosaltres, bé, a la diada amb els castellers de Mallorca dia 27, i vos seguirem a tots plegats.
Molt bé, moltes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies a tu, una ferrada forta.
Una ferrada, bon vespre.
Té guai, quins extraterrestres més...
Jo el que vaig veure és una parada com un microbús.
La situació, Ciutadella Robòtica.
Havies de fer Ciutadella Robòtica.
Sí, m'he empagadit.
Els veïnats de Ciutadella han decidit a través d'un referèndum que la temàtica de Carnestoltes 2026 serà Carnestoltes Galàctic.
Així ho han votat de forma 1.500 persones, de forma telemàtica. Una participació de rècord, segons l'Ajuntament. El Carnestoltes Galàctic ha rebut 608 vots, però hi havia altres propostes. Carnaval dedicat als contes i llegendes, que ha rebut 562, i Carnaval Apocalíptic, que n'ha rebudes 267.
L'Ajuntament informa que la majoria dels participants en la consulta s'han decantat per omplir la ciutat de robots, cíborgs, naus siderals, extraterrestres i altres criatures de l'imaginari vinculat a l'espai exterior.
Ja la que vaig veure és una parada com un microbús.
IB3 Ràdio és cultura. Dissabte, a partir de les 12 del migdia, segueix el millor futbol de primera divisió en l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla, Reial Mallorca.
Protagonistes sobre la gespa, Toni Fuster.
Viu amb nosaltres la prèvia en la secció més divertides.
Escoltant que si se l'assanya pot ser vegui o no.
I a les dues, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Gol!
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel futbol balear.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Xiu, xiu.
Heu tingut una setmana, uns dies, un inici de setmana costa per amunt, i no us preocupeu perquè sonen els senyals horaris de les 8:30 i ara mateix na Maria Antònia farà sa vida senzilla. Ha arribat el moment de repartir gomets.
Un, dos...
Sí, així com ha dit Nina, ens encetam aquesta setmana de gomets verds i vermells, que recordam que és bàsicament que, segons el meu criteri indiscutible, don gomets vermells i verds a qui s'ha portat bé i malament al llarg d'aquestes setmanes, dies, mesos, conceptualment, donant gomets. Llavors, anem a dir, primer, gomet vermell, preocupantment el vull adjudicar a un de cada 5 espanyols. I és que, segons la recent enquesta del CIS, un de cada 5 espanyols creu que la dictadura franquista va ser una bona època. Això és un 20% de la població.
No!
Molt fort.
Com pot ser?
És molt fort. Volia fer un símil escolar i no se m'acord res més que dir que gomet vermell per donar suport a un bully, a l'assetjador de la classe. Gomet vermell per idealitzar un moment històric tenebrosíssim. I diré, novament, gomet vermell per defensar, segons la RAE, me n'he anat a un diccionari que crec que us pot agradar, si compartiu aquesta idea, potser hi sou més afins, gomet vermell per defensar un règim polític que, per força o violència, concentra tot el poder en una persona, en un grup o organització i, atents, reprimeix els drets humans i les llibertats individuals. Terrible. I finalment vull dir...
Això és la definició de dictadura segons la RAE.
La RAE. No entenc com podem idealitzar aquest moment. I, com he dit moltes altres vegades, gomet vermell per curts.
Un altre lloc, un altre temps, on parlarem amb altres déus.
Ara continuem tot un amb els gomets, però fem un petit parèntesi perquè, res, si mos estàu escoltant i vos interessa la qüestió dels castellers, que abans hem parlat amb en Toni Puig, president de la colla de castellers a l'Ots de Llevant, i doncs resulta que a Mallorca se celebra la Diada de Castellers de Mallorca dia 25 d'octubre i no dia 27, com havien dit, eh? Dia 25 d'octubre a les 6 a la plaça de Cor de Palma. Passen com qui no diu res. Més gomets, Maria Antònia.
Continuem amb el següent gomet vermell, i és pel grup de La Oreja de Van Gogh. Gomet vermell per no saber fer treball cooperatiu. Homo, què és això? Una falta de respecte. He de dir que ara aquí ve la part personal, i és que la meva preadolescència la vaig passar a l'habitació de la meva millor amiga, que tenia un reproductor de CD de color rosa, i escoltàvem El viaje de Copperport, que és un dels primers àlbums d'aquest grup. Oh, soledad, dime si algún día...
Molt, mal màrqueting. L'oreja de Van Gogh. Què ha passat?
Què ha passat? Ara mateix estem sentint cantar l'estimadíssima Amaia Montero, que ja fa més de 7 anys que va dir adéu a l'oreja de Van Gogh, una banda que, bé, estava aixecada el 96, entre molts integrants dels grups, entre ells en Pablo Venegas. En tot cas, què ha passat aquesta setmana perquè siguin mereixedors de goma vermell? Sabeu que el 14 d'octubre del 2024, o sigui, fa un any, mitjançant un comunicat, Naleire Martínez, que era la cantant que va substituir Ana Maya, va anunciar la seva partida. I, de fet, ho va fer publicant un text i una imatge a Instagram. Que, per cert, aquest post ja no existeix.
Però què vol dir, Mem? És a dir, que l'han esborrat.
Sí. I és que l'oreja de Van Gogh, que no compartia res des de llavors, va eliminar aquesta publicació aquest dilluns, quan faltava un dia per complir un any d'aquesta notícia. I en el seu lloc, sabeu que han pujat? Teniu idea?
Una foto en blanc?
Sí.
Però, Mem, una cosa, clar, com pots substituir una foto per una foto en blanc?
És a dir, han borrat el comunicat d'Ana Letícia.
Simbòlicament.
D'Ana Letícia, no?
Letícia, he espanyolitzat el seu nom.
Bé, una foto en blanc.
No, un moment, Leire, no, Letícia.
No, perdona.
Són noms diferents.
Sonen bastant similar. En tot cas, han borrat...
T'has confós de reines.
Exacte, reines d'Espop i reines d'Espanya. En tot cas, han borrat el comunicat d'Ana Leire per penjar això, una foto en blanc, que no té ni cap text ni cap etiqueta, només la ubicació de Sant Sebastià, que recordam, es dones originària aquesta banda. A la biografia també han canviat una frase on han posat "només junts té sentit", cosa que molts han interpretat que pot ser que estan anunciant retorn d'Ana Maya Montero, aquesta antiga vocalista, i pot ser com una espaseta directa en l'aire. Clar, que ha passat? La gran majoria de comentaris han estat que és una falta de respecte i, sobretot, molta gent en els comentaris de la publicació d'Ana Leire li empatitzaven amb ella i li donaven suport per haver deixat el grup. Llavors, borrant aquesta publicació...
No. S'estan portant.
Fatal. Així que, gomet vermell per ser mals companys de classe. Y solo que... I arribam a l'hemicicle d'aquesta secció i, com que dic que sóc una dona de paraula, vaig prometre goma verd a qui me pugui ajudar a trobar un LP amb 5 o 6 monòlegs per banda d'en Xes Fortesa, incloent propietat vertical.
Horitzontal.
Jo li pagaria un gomet daurat.
Estrelleta daurada, que eren els edificis, ses de divendres.
L'han trobat
novament. Estrelleta daurada, gomet verd, una abraçada ben forta en Francesc Vicenç, que em xerrat amb ell en el principi del programa, per aconseguir trobar aquest disc del monòleg d'en Xes Fortesa. Novament, mon pare i jo estem molt agraïts. Anem amb el següent gomet verd, i com no podria ser d'una altra manera, el dedic en els estudiants de les Balears. I és que a mi m'han educat amb el reforç positiu. Jo crec que per això he sortit tan bé. És a dir, sabeu, Neskinner. O sigui, Neskinner, no me refereixo que no és director de Los Simpsons.
Els Coloms.
Exacte, en Burgos Frederick Skinner, d'un psicòleg nord-americà que és un dels principals teòrics sobre els comportaments. I ell va desenvolupar una teoria que perquè qualcú faci el que tu vols, el millor és donar-li reforç positiu.
Sí, animals, coloms i rates, que els posava a menjar i els estudiava.
Exacte, segurament com s'havia de comportar la gent. Exacte.
Mem, no mos havies de xerrar d'estudiants de les Balears i no de rates?
Sí.
I colom, que ni nen poble,
perdó. Volia justificar perquè estic fent reforç positiu, perquè vull dir goma verd per als estudiants que han fet les proves de diagnòstic de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu. Se diu IAQSE. No sé com se diu popularment, hi ha coche, en tot cas. A veure, aquestes proves indiquen un empitjorament, sobretot de segon d'ESO, una davallada de 15 punts en el català, i també una davallada en el que seria l'anglès. Un 43%, per exemple, no consoliden les competències bàsiques.
I tu els hi dones un gomet verd.
Exacte, perquè els hi vull donar un gomet verd amb aquestes competències o aquests resultats suposadament terrorífics? Molt clar. Gomet verd pels docents i per als alumnat, perquè és molt difícil ser adolescent.
Cert.
I a més, vull deixar dit que justament són assignatures que, estimats adolescents, poden ser fàcils, perquè poden, són llengües en el final. Llavors, des d'aquí vos vull dir que goma per cada vegada que llegiu, escolteu i escriviu en aquestes llengües, tant si és anglès com és català, una pot ser que pot ajudar a desfer aquest embull mental que tens a l'adolescència, i l'altra pot ser l'anglès, te pot obrir portes en aquest futur idealitzat on ets lliure.
És a dir, treu-me males notes i posa-nos un goma advert.
Sí, perquè no se desanimi. No se desanimi.
A reforç positiu.
Sí, i aquest 43% està molt bé. Una
està
miqueta
bé,
més.
Va.
Una miqueta més i ho tenim.
Estam amb vosaltres. I avui hi ha un darrer goma advert.
Un darrer goma advert que me fa molta il·lusió.
Hola, bon vespre.
Amb qui parlam?
Mira, Mercedes. Te dic Mercedes, crit des d'Eivissa. I m'ha encantat, eh? Són uns cracs.
Que bé. Des d'Eivissa. Sí, vos imagineu sí, que vos han escoltat? Sí. Que bé.
M'ha encantat. Mira, estic dins el cotxe, m'he quedat enganxadíssima. Estic aturada, que ja podria estar dins de casa meva. Però estic escoltant-los perquè m'he quedat enganxada.
Que bé.
M'ha encantat, eh? Que bé. Seguiu així.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Vinga, una petonada.
Adéu. Moltes gràcies, Mercedes. Gràcies, Mercedes, per telefonar. Adéu. Una ferrada.
Gràcies, guapos. No. Vinga, seguiu així.
People stop and stare. Edo, volem dir moltíssimes gràcies, Mercedes, per cridar. O sigui, tu no vares veure la cara d'alegria que tenien en Mars i en Joel, aquests dos joves intèrprets, quan els hi vas donar senhora bona. Moltíssimes gràcies per cridar
sí,
aquest moment.
Sí, va ser molt guapo.
Va ser superespecial.
Radiofònicament, sí, va ser d'aquell moment de la ràdio que són guapos.
Molt. I he de dir que jo, personalment, imaginar-me que qualcú va en cotxe, desdivisa, s'atura i mos escolta, m'ha fet molta, molta il·lusió, com he dit. I llavors també vull dir des d'aquí un goma verd a tots els nostres oients. Gràcies a tothom que passa aquesta estona en nosaltres, perquè evidentment sense vosaltres, xiu-xiu, no seria possible. Skipping over the ocean like
snow. IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Atenció, perquè ha entrat per la porta l'única persona que té dos Grammys llatins a un radi de 200 quilòmetres en el nostre voltant. I ell és en Juanjo Montserrat, Juanjo.
Molt bones, com anem? Tenc dos Grammys i un Grammy.
Un Grammy?
Un Grammy. El centre musical del Grammy, el dia del Grammy, un any després de la meva gala de Las Vegas, varen organitzar els premis Grammy.
M'encanta.
O sigui, a mi m'ha parat genial. I també tinc un Grammy.
Un moment, hem de descobrir quan són els premis Grammy.
Per anar-hi.
Per anar-hi, per cobrir-ho i per dur els premiats.
Clar.
I fer una estora vermella amb ells.
Clar. Ahir vaig anar i està una mica en obres. No sé si enguany hi haurà premis, però ho podem mirar.
Sí, sí.
Segur que sí. Jo vos faig una pregunta, ja directa, pum,
digues,
directa,
Juanjo.
Sí, plas. Què sabeu de musicals?
Poca cosa.
jo no, crec que sé molt poc, però m'agrada molt anar-los a veure.
Mm-hmm.
He tingut oportunitat de veure en un parell.
Com, per exemple?
He vist Los Miserables, Maricel, Wicked i Mamma Mia.
Estàs ensenyant de musicals en persona.
Sí.
No ses pel·lícules.
Exacte. Ah, jo pensava tots tens en escenografia de teatre. Sí,
clar,
en persona.
Però mira, avui vos duc... No xerrem del teatre, sinó que xerrem de pel·lícules musicals.
Ah.
Sí, i és que aquesta setmana, que nostra, hem estat mirant musicals. Vale? Aquesta setmana o el darrer mes, no? per dir-ho així. I, per exemple, mos hem vist High School Musical 1, 2 i 3.
Boníssima, la primera.
I, clar, jo no les havia vistes, no han format part de la meva infància, jo era massa gran, i no m'ho van pegar fort. Però en Aina la meva lota, pues sí. I van mirar aquestes tres i... He de dir que la que més m'agrada està la tercera, curiosament. Mm-hmm. Però bé, molt bé, m'he atrevit també en Camp Rock, que jo tampoc ho havia mirat mai. No sé si forma part de la vostra infància, però...
Sí, la meva, en aquest cas, que sóc 2000 i poc, va ser superreferent. A més, Camp Rock era com... Més així, per no, com qui dir, era rock.
Clar.
Era com...
Era guai.
Jo a High School Musical no, perquè no era com totes les nines, però rock sí.
Clar. Bé, també vàrem mirar, com has mencionat abans, Els Miserables. Bé, ho vàrem provar, jo ja l'he vist no sé quantes vegades, però sé
ja
que...
Ja m'encanta, l'Emers no... de l'Aps.
Clar, però la pel·li no aturen de cantar en tot moment.
Buah,
o sigui,
brutal.
Pràcticament no hi ha diàlegs.
Increïble.
I clar, a mi, vale, però per exemple, Naina, que no està musical, pues la vàrem acabar llevant. Però no passa res. No passa res perquè quan vàrem intentar mirar Camp Rock 2...
Uf, molt dolent.
Aquí vaig ser jo que vaig dir, per favor, anem a llevar aquest mojón.
No sé ni High School Musical, però més modern.
És Camp Rock, però clar, aquest Camp Rock, per lo que sigui, ja no forma part de s'infància, de sa gent, i és com, buf, ara mos han de menjar aquest. Mem, és vera que crec que estan fent Camp Rock 3.
Per
tant, sí, a dia d'avui.
Demi Lovato, actriu principal d'aquesta saga, conta que en el rodatge ella tenia 17 anys,
sí,
i no sé quines declaracions puc fer ara mateix, però que... eren rodatges super llargs, ho va passar fatal. I,
explotació laboral.
Explotació laboral.
I per no comptar, també tots els desastres que ha tingut una Demi Lovato després arrel d'això.
I substàncies per dur el ritme d'aquell rodatge.
Tal qual. En 17 anys.
El cas, Camp Rock 2. Una merda.
No valia la pena.
Era infumable. També va venir amb Mamma Mia. 1 i 2, ja fa potser un parell de mesos. I la segona, bueno, bastant... sin más. No sé, vosaltres...
Jo la primera m'encanta, de fet, l'he vist en persona, i la segona, ara no la record.
Clar. Mamma Mia musical, que per cert ha de venir cap aquí, a Mallorca, Palma,
sí,
no sé si és més que bé, perquè una de ses protes era veïnada meva a Madrid.
Altres.
O sigui que, mira, tenim aquí un enllaç i segurament nosaltres ara també anirem a tornar a veure aquí a Palma. També vàrem veure aquests darrers dies Star is Born, que ningú sap quina pel·lícula és, sempre s'ha de dir, la Lady Gaga i el tio guapo que ha de veure.
Que Lady Gaga...
No, Bradley Cooper.
Bradley Cooper.
Perdó, és que te confon.
Antonio
que
Bradley Arnac, Cooper,
ja. Sí. Clar, ja fa un bon grapat d'any que ja la vaig veure, però Bradley Cooper, si no vaig malament, canta ell i canta especialment bé.
Li varen dir, venga, va. Canta tu, sense històries, i el tio se'l va prendre super en sèrio.
És com en
Timothy, està molt ben fet.
És com el biopic de Bob Dylan, que fan Timothy Chalamet, que interpreta Bob Dylan. Coneix les cançons de memòria, les cançons de memòria es toca ell, i després talment en Bob Dylan.
Tal qual. I quina bona pinta té, per cert, en Jeremy Allen White, que ha de fer d'en Bruce Springsteen.
Exactament.
I el poc que he vist és espectacular. I mira que en Bruce, a mi, m'és igual, no? Però s'ha de veure.
No t'agrada Bruce Springsteen?
No és que no m'agradi, no m'hi he posat. No me va entrar... a mi. No va formar part de la meva infància, no era música que escoltés la meva família, per tant, bueno.
He hagut dues converses paral·leles.
Ah, què ha passat? M'he perdut.
No, que li posaven un gomet verd en Jeremy i nosaltres...
Un focat.
Té puntet de ratolí.
Sí, he de dir, ja que xerram de cor bona i cor dolentes, The Bear, superbona al principi, a les darreres temporades, una merda ben gran.
Estic d'acord.
Gomet verd i vermell.
I Shameless, perdona, Shameless...
No ho he vist.
Shameless,
no
sé, increïble.
Gomet verdíssim, fofi.
Verdíssim, però potejat, sí, sí.
Serà a veure. Bueno, i xerrant de Lady Gaga, amb aquesta Star is Born, varen provar Joker 2, perquè, anem a recordar, el primer Joker no és un musical, però el segon sí.
Que
I ho vàrem acabar llevant. Sí, no ha tingut molt bona crítica i la veritat és que... Però no és per dolenta, simplement que la primera és molt bona, entonces, que has fet, no? Aquest Joker 2.
Quina feinada que heu fet, Naina, i Pau.
He dit aquesta setmana, però això fa un any...
Ha plogut. La història de la vostra relació, d'acord?
Pues avui vespre, si teniu intenció de mirar un musical... Bueno, vos faig una petita recomanació. I és que avui hi ha una commemoració especial, una mica fúnebre, no? I és que avui... tal dia com avui fa 35 anys, va morir en Leonard Bernstein. I vos recoman una de les seves grans obres, el seu musical West Side Story.
Life can be fight in America. If you can fight in America.
Life is alright in America.
If you don't fight in America.
Quedeix? L'heu vist?
No, però vam tenir el plaer d'entrevistar. Compte-ho tu, Xavi.
No, en Tafol Romaguera, que és baríton, en el Liceu de Barcelona, de fet, és el millor, el Quimet jove, a cantar en el Liceu de Barcelona, interpretava un dels personatges de West Side Story.
Sí, el grup de xulos, diria.
Sí, en Tafol Romaguera, sí, Cristòfol.
Tal vegada vos soni aquest nom de Leonard Bernstein, que avui se commemora els 35 anys que fa que se va morir, aquest pobre home. I clar, per què lo millor... Sí, és una commemoració estranya, jo ho reconec.
M'enric perquè ha dit pobre home.
El salsia.
Sí, pobre home, se va morir, no?
Bé, d'acord. Sí.
No, sí, pobret, se va morir.
He fet un amago de riure, que dirien en castellà, i na Maria Antònia i en Xavi m'han mirat malament, com si dit, en rius d'un home mort, a veure, han passat 35 anys.
Sí, bueno, han passat 35 anys...
No passa res.
Hi ha una cosa que es diu efemèrides. I a mi a vegades me soluciona la vida. Com avui. No passa res.
M'encanta.
A part, a vegades commemorant que el meu dati les viu, els teus morts... No passa res.
Aquesta
cosa és així.
Era la primera vegada que no me'n recordava.
Cada vegada que se ve aquí se menciona el meu ca i esteu. Bé, després d'això, d'aquest tic-tac, tic-toc, el que se digui. Clar, el millor vos sona Leonard Bernstein... No per West Side Story, però és que fa dos anys, xerrant del guapito de la pel·lícula en Lady Gaga amb Bradley Cooper, és que se va estrenar Maestro. No sé si vos sona, amb Bradley Cooper, fent de director d'orquestra molt efusiu, molt heavy. Bueno, pues aquesta pel·lícula, que tampoc vos sona, avui vos dic coses, vos estic obrint.
Mos encanta.
Maestro, saps que lo bo, que jo no l'he vist tampoc. O sea, bé, no passa res. Aquesta pel·lícula va sobre la vida de Leonard Bernstein, o sea que, bueno, tenim dues coses a fer, i és mirar West Side Story i també mirar Maestro, que a dia d'avui ja no saps si se dona a Apple TV, a Netflix, a HBO, a Disney Plus, a Peacock, a no sé què. Ho trobarem. No hi ha problema. I aquesta pel·lícula, Maestro, xerra de la vida d'en Bernstein i la seva relació que tenia amb la seva dona xilena costarricense, na Felicia Monte Alegre. Bueno, jo la tinc pendent, vosaltres també.
Sí,
un dia fem com un club de lectura. Un club de musicals. Però bé, a part d'aquesta pel·li, anem a xerrar de West Side Story i he de mencionar que aquesta és la pel·lícula preferida del meu padrino, el meu tio Pepín. Des d'aquí, un saludo, com l'està escoltant. I la veritat és que la meva família segurament ara mateix està molt contenta que jo xerri d'aquesta pel·lícula. Clar, pel·lícula de l'any 61, és normal que no formi part de les nostres vides.
Bé,
no?
Però sí que de molta gent que mos estarà escoltant, com bé tu has dit.
I de fet han fet un remake.
Això t'anava a dir. També fa un parell d'anys que ho va produir, si no va jo malament, Steven Spielberg, se va fer un remake de West Side Story que he de dir que tampoc he vist, és espectacular. I, bueno... en teoria no va tenir gaire èxit. No sé molt bé... Clar, home, jo prefereixo l'original, que per lo menos és la que ja he vist, no?
I per lo que tinc entès, la decepció va ser que potser el públic esperava que certes coses se modernitzassin, i també tota aquesta qüestió, ara ho xerràs, no?, de com de gent immigrant, tal, i per exemple...
com que no xerraven en castellà entre ells, el càsting també va ser controversial, clar. I totes aquestes lectures modernes que se fan, era com un, per fer un remake i no modernitzar-ho, he d'anar al facis.
Sí, tal qual. Això també a mi em passa en qualque cançó de gent que vol fer com un remake d'una cançó clàssica i si no la millores, no té cap tipus de sentit que l'hagis volgut fer com a igual i pitjor. No té cap tipus de sentit. Bueno, jo sobre aquesta pel·lícula tampoc l'he vista, la moderna. Anem a xerrar de la antiga. Però abans, una miqueta de Wikipedia d'en Bernstein, ja que sé, és que s'ha mort, no la pel·lícula, pobret, pobre amo. En Bernstein, de la vida real, no de la pel·lícula de Maestro, va néixer com a Louis Bernstein, però després a Massachusetts, per cert, l'any 1918, però després se va canviar el nom a Leonard. Bé, ok, una data gratuïta. No venia d'una família musical, però no se van oposar a que s'hi dedicàs, i menys mal que ho van fer, perquè va ser un músic i un alumne excel·lent allà per on anés.
Era prodigi.
Era un prodigi total. I va acabar sent compositor, pianista, educador i, sobretot, i més important per lo que més ha estat recordat, va ser el director titular de l'Orquestra Filarmònica de Nova York molts i molts d'anys.
Uau.
M'imagino que la pel·lícula Maestro també se centra en això, no? I com a compositor va fer 3 sinfonies, 2 òperes, una missa, no sé, algo litúrgic, no, ni idea, i 5 musicals, entre ells aquest West Side Story. Bé, tots, ara està sonant... Això ho coneix tothom, sí o no?
Tothom.
Inclús assistir tu, quan intentaven explicar el que era un compàs d'amalgama, no sé què, la classe de música, poraven aquesta cançó com a exemple.
Jo aquell dia no era, però sí. Jo crec que mai vaig cursar música en cap moment a l'institut.
No, més, per favor, instituts, porau música.
No, sí, però jo aquell dia no era. En batxillerat no vaig cursar música.
Clar, quan d'això, jo ja sí, i m'aporaven aquest exemple com un exemple de compàs d'amalgama. Bé, un compàs raro, bé, és igual que vos heu anat a contar, no? El musical, no la pel·lícula, sinó el musical previ a la pel·lícula, va ser tot un èxit a Broadway i pocs anys després se va gravar aquesta pel·lícula de la Queixaram l'any 61 i va guanyar 10 dels 11 Oscars en els que aspirava. Ojito.
Sí, sí.
O sea, se considera, en teoria, la segona pel·lícula musical més important de la història dels Estats Units.
Quina és la primera?
Curiosa. No tinc ni idea. Vos, més petit datos que jo no duc i a lo millor hauria d'haver duit, no?
No, però...
Ara ho cercaré.
Segona pel·lícula més important, m'apareix molt important igualment. És molt important.
Bueno, aquesta pel·lícula és una història de molt dramàtica inspirada completament en Romeu i Julieta. Per tant, si vols dir que això ja sabeu un poc per on van estir. I hi ha dues bandes rivals que lluiten pel control de West Side de Nova York, la part oest de Nova York. I són els Jets contra els Sharks. I tenim la història principal i, sobretot, la cançó que vos duc avui, va de que el cofundador de Jets, en Tony, no sé com és, Tony, s'enamora en el ball de l'institut d'Anna Maria, la germana petita del fundador de l'altra banda rival, que són els Sharks, la germana petita d'en Bernardo. I a partir d'aquí, pues, se li aparda i succeeixen coses, bueno, que, òbviament, no mencionaré per tema spoiler. I bé, jo avui, jo m'he demanat una cosa. I és com sonaria la cançó Maria des musical West Side Story en mallorquí. És el so més preciós que he sentit mai. Maria, 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 Maria. Tots els sons d'aquest món concentrats en un mateix nom. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. Just he conegut una Maria i de cop aquest nom mai tornarà a ser el mateix. Maria, just m'he besat amb na Maria i ara he
trobat com de preciós un so pot ser, Maria. Digue-ho fort i és com si ho cantassis. Digue-ho fluix i és com si combregassis. Maria, mai deixaré de dir Maria. És el so més preciós que jo he sentit mai. Maria.
Uau!
Increïble. Guau, com Montserrat.
Increïble, increïble.
Full, avui full musical.
Jo no sé
Pau,
que
era.
Cantava bastant bé.
Ai, moltes gràcies. Només, només he hagut... programes perquè s'enteri Anna Maria Antònia.
Avui t'ha lluit especialment.
És vera que hi ha una altra faceta, no?, de la meva manera de cantar, que puc... I avui veiem que em soc coi teadíssim, però encara així...
Hem de dir que això, que te van operar, ho poden dir.
Ah, sí, sí, se pot.
I dues una petita cicatriu justament en el coi, com a passar pena quan fas aquestes notes.
És un poc rarito, però no, això és simplement un embellecedor, no afecta. La tràquia...
Estàs bé, tu, no?
Jo, beníssim.
Bé, ho hem pogut com provar Juanjo Montserrat,
un plaer.
Compositor, productor i cantant espectacular, hem de dir. I col·laborador de Xiu Xiu.
I col·laborador.
Sí.
Molt bé,
i modelo de cara, òbviament.
També, també.
Juanjo, moltes gràcies per aquesta. Per cert, el musical he estat cercant i sempre, sempre en surt el millor considerat, el més premiat, West Side Story.
Ah,
així
per,
que,
per mira, m'han mentit.
Idò.
Mira, encara
avui,
millor.
Mozart ha dit una molt bona ressenya d'aquest històric musical que va marcar vides en els anys 60-70, així que gràcies, Juanjo.
A vosaltres.
Una aturada petit per el butlletí informatiu i en Sion Catsana està a punt d'entrar per la porta. Veurem com es conta avui.